Es pot editar un procés creatiu? Com es fa? SAD i la Fundació del Bulli han dut a terme la tercera edició del Creativity for Business Education Innovation Challenge, una competició entre estudiants que respon totes aquestes qüestions. Avui en parlem i ho fem amb el professor de SAD, Marcel Planelles. Marcel, molt bon dia.
Molt bon dia, Carme.
Enguany ha tingut lloc aquesta tercera edició del Creativity for Business Innovation Challenge. Sabem que es tracta d'una competició entre estudiants per aplicar la tècnica de l'auditoria creativa del xef Ferran Adrià, però explica'ns en què consisteix exactament.
Mira, inicialment pot semblar una cosa contradictòria, això de la creativitat, que sempre l'associem a un geni que té idees innovadores, i l'auditoria, que és una cosa que ve molt del món de les finances, que s'auditen els comptes cada any, que es miren els resultats, etc. No? La idea del Ferran Adrià, i que hem estat treballant conjuntament, és que la creativitat, tu també pots fer un balanç a final d'any i veure quant creatiu has estat i quins resultats has obtingut. I això pot ser una eina que et serveixi per millorar la teva innovació. O sigui que cada any tu crees, però després també a final d'any passes comptes i veure què de nou has fet. I a partir d'aquí doncs vas millorant i vas innovant. Aquesta seria la idea de fons d'aquests conceptes tan antagònics que podrien ser auditoria i creativitat.
Doncs ja hem respost a la primera pregunta, que seria saber exactament què és l'auditoria creativa. I segurament també la segona, per què es fa? Quina finalitat té? No?
Exacte. La finalitat és que les organitzacions, no només les empreses, qualsevol tipus d'organització, veuen que en el futur serà molt important diferenciar-se a través de la innovació. Que la teva organització és diferent d'alguna altra perquè fa alguna cosa diferent. Per tant, el fet aquest de tu plantejar-te cada any quina cosa nova fas, serà un repte molt important. I així com hi havia eines per ajudar-te doncs, a fer una comptabilitat o a fer un pla de màrqueting, no hi havia eines per ajudar-te a ser innovador. I d'aquí va sortir la idea d'ajudar les organitzacions a través d'aquesta eina de l'auditoria creativa a millorar el seu procés d'innovació, que serà quelcom molt important en el futur per a les organitzacions.
O sigui que, efectivament, serà important controlar aquest intangible, que és la creativitat, que serà, com deies, el que marcarà la diferència entre
Exacte.
Uns i altres.
Exacte. Que era una cosa que fins ara es deixava molt a les potencialitats de cada persona, però cada les organitzacions veuen la necessitat d'això fer-ho d'una manera més ordenada, més sistemàtica, de plantejar-se doncs, cada any i més a futur doncs, quin tipus d'innovació. I aquí sí que la idea és molt àmplia. No només poden ser una nova patent o una investigació, sinó que es planteja també que la innovació pot ser una nova forma de presentar-ho, un nou producte, un nou servei al client, és a dir, un concepte molt ampli d'innovació.
I tot això, aquesta competició que comentàvem, el Creativity for Business Innovation Challenge, exactament aquesta competició, participen estudiants.
Sí.
Estudiants de SADE i d'altres...
Exacte. Aleshores, a la primera edició això ha anat evolucionant. Uh-huh. La primera edició tot van ser estudiants de SADE. A la segona edició ho vam obrir-ho a d'altres institucions europees i vam tenir estudiants de la Copenhagen Business School i també de Finlàndia, de l'Aalto University. I enguany, que ha sigut la tercera edició, han vingut també gent de l'altra banda de l'Atlàntic i han vingut de la Universitat de Berkeley, que està a Califòrnia. I aleshores és un repte on hi ha una primera part que es fa de manera online a través de la web. En aquest cas, que hem estudiat el cas de Hewlett-Packard, els hi donàvem la informació sobre l'auditoria creativa i sobre l'empresa on ho havien d'aplicar. I ells treballaven des dels seus països. I després han vingut a Sant Cugat durant 3 dies i aleshores el que han fet, d'una banda, ha estat visitar HP, visitar també el Bulli Foundation, i després van estar tot un dia treballant amb equips per tal de fer la fase final de l'auditoria creativa. I la van presentar un jurat on hi havia el director d'HP, el Ferran Adrià i el degà de Sade.
Que fan de tribunal.
De jurat. Que
sí, fan de jurat.
I al final els hi donen un feedback a tots els equips que han participat sobre com ho podrien millorar-ho i decideixen qui és el guanyador o el que ha presentat una millor auditoria creativa i unes millors propostes de com, en aquest cas, HP podia millorar el seu procés d'innovació.
Justament et volia preguntar, què és el que valoren el jurat? Què és el que valora d'aquests treballs, d'aquestes propostes que fan els alumnes?
Mira, és molt interessant la composició del jurat. No et desvelaré cap secret de les deliberacions del jurat, però sí que hi ha 3 punts de vista diferents. Per exemple, el punt de vista del directiu d'HP, és clar, ell s'ho mirava des del punt de vista de dir quina de les presentacions és la que m'ha portat més algú que des de fora de l'empresa i amb una mirada fresca em fa veure coses que jo des de dins no veig i que, per tant, doncs, van valorar molt aquelles aportacions que els hi semblaven que podien ser-los d'utilitat en el futur. Per part del degà de Sade, clar, ella es va fixar molt en que la presentació estigués molt ben feta, que haguessin aplicat bé l'eina, que haguessin comunicat bé. I des del punt de vista del Ferran Adrià, doncs ell es va enamorar dels que havien fet una presentació més innovadora o més creativa.
Més creativa.
Però està molt bé perquè després doncs, vam fer la conversa i ens vam posar d'acord doncs, amb que va ser molt difícil, però n'hi va haver-hi un equip que va ser un equip mixte dels de Finlàndia, d'Alto i dels de Sade, que és els que ho havien fet millor.
Participants de Finlàndia, Dinamarca,
d'Estats Units. I d'ESADE. Malgrat que aquestes són les institucions, però després teníem 16 països. O sigui, no volia dir que per exemple, dels equips d'ESADE, doncs n'hi havia de Luxemburg, de Polònia, etc.
De tot arreu.
No? I dels altres països també el mateix. O sigui que era molt internacional.
I aquesta ha estat la primera edició d'aquesta convocatòria que s'ha obert a
ja la vam obrir
altres països o no?
A la segona edició ho vam obrir a d'altres països l'any passat a nivell europeu i aquesta tercera edició també hem tingut un equip d'Estats Units. O sigui, hem internacionalitzat més. Saps? És un procés d'internacionalització. I el que també hem anat fent és cada any hem anat canviant l'empresa també.
Efectivament, perquè aquest any, com comentaves, ha estat una edició molt santcugatenca.
Sí, molt.
Sant Cugat s'ha convertit en el centre d'aquests creadors, no?
Sí.
I en altres edicions heu estat treballant amb projectes de Sanitari Roca.
Exacte.
I també de l'Hospital
de l'Hospital de Sant Joan de Déu, perquè el que volíem era veure si aquesta eina que havíem fet es podia aplicar a organitzacions diferents. Sanitari Roca és bàsicament una empresa multinacional, està present a diferents països i té una vocació molt industrial, ells fabriquen els seus propis productes. En canvi, l'Hospital de Sant Joan de Déu és una organització sense ànim de lucre i que ofereix un servei i està molt preocupat pel tema del servei i la satisfacció de les persones que utilitzen l'hospital, no? I en el cas d'HP ens va plantejar un repte molt interessant, que era de que HP el que fan són impressores i amb la divisió d'impressores de gran format que havien començat per arquitectes i per dissenyadors que necessitaven fer plànols molt grans i que després van trobar un gran mercat en tot el que són les tanques d'exterior i les grans
lones,
la publicitat externa.
Sí.
No? I ara el que s'estan plantejant és, han millorat de que la tècnica d'impressió no es fa amb xorro de tinta, que si ho tinguéssim dins de casa faria molta pudor, sinó que han fet una nova tecnologia que es diu de làtex, i el que estan mirant és si això també es podria aplicar a la decoració d'interiors, és a dir, a les cases particulars, però també en els hotels, en les cadenes de botigues, en els restaurants. És a dir, que a les parets, en lloc de paper, hi poguessin haver-hi doncs, una imatge que tinguéssim de record o que triéssim, i que podia ser a la paret, en el terra, en la taula, etc. No? I, per tant, aquest era com un nou mercat que volien llançar i ho van plantejar als estudiants com un repte sobre com els hi semblava que HP podria entrar en aquest nou mercat.
Que bé. I els resultats? Quins han estat?
Doncs pues molt interessants, també.
Sí?
Molt interessants,
també. Què han dit? Què han dit? Hi ha mercat? No hi ha mercat?
Mira, el que han descobert els estudiants és que realment és un mercat que, si HP vol tenir èxit, ha de tenir en compte que hi ha moltes figures, que s'explica ràpidament, no? És a dir, que si, per exemple, parlem a nivell de la casa particular, de qualsevol de nosaltres...
Casa nostra.
Casa nostra, no? Clar, una cosa és el client, que seríem nosaltres, però nosaltres normalment aniríem a buscar algú que ens assessorés. Igual com anem a buscar algú que sap de cuines o un pintor perquè ens pinti les parets, etc. És a dir, que hi ha una altra figura, que és el prescriptor, l'industrial, que és el que ens ho fa. Perquè nosaltres, vaja, jo almenys no tinc l'experiència per saber com encaixar aquesta imatge a la paret o com retallar-la i tot això. Hi ha d'haver-hi un professional que m'ho faci.
I, per tant, s'hauria de crear una nova figura?
Clar, però pensa que després això és més complexa, perquè aquest professional, que potser doncs, és un pintor o algú que t'ho col·loca, el paper aquest el comprarà amb un impressor. Algú que al mateix lloc on va buscar el paper de parets o la pintura, doncs algú altre que li dongui el servei aquest de fer-li les impressions a mida. No?
Clar.
I aquest senyor, la màquina la comprarà amb un distribuïdor de màquines impressores. I HP ho ven en aquest distribuïdor. O sigui que és una cadena llarguíssima on HP està al final i aleshores, així sintetitzant, els estudiants el que els hi van dir és que d'alguna manera havien d'escurçar aquesta cadena i arribar al client final
més directament.
Més directament. Perquè si aquest client final no sabíem que això existia i no ho demanàvem, difícilment tindran èxit.
Déu-n'hi-do,
molt simplificat, eh?
No. Clar, els estudiants, per arribar a aquestes conclusions, han hagut de fer servir la tècnica de l'auditoria creativa i un procediment.
Exacte.
Que és el que s'ha de tenir en compte. En general, quan es fa una auditoria creativa d'aquest tipus i en aquests projectes que ja hem comentat, hi ha una sèrie de passos a seguir,
sí,
no?
Sí, exacte. El que hem fet precisament és desenvolupar un qüestionari on hi ha unes 70 preguntes que han d'aplicar i d'aquí els hi surten unes gràfiques per tal de diagnosticar quin és el perfil creatiu de l'empresa i veure quines podrien ser les àrees de millora. Aleshores, per exemple, un fet important és veure en el sector on està si és molt important o poc important la innovació. Que això va ser molt, molt interessant en el cas de Roca, perquè els estudiants doncs, feien propostes molt innovadores i parlant amb l'empresa ens van dir que la decisió de canviar-te el quarto de bany els particulars la prenem cada 10-12 anys, que és quan fa reformes o et canvies de casa.
Quan un està cansat ja.
Quan un està cansat. I després que, en quant a les peces, no canviem tant. O sigui,
és cert.
O sigui que, per tant, estàs en un sector que grans innovacions el client...
No són necessàries.
Exacte. El que vol és que funcioni millor, que el disseny estigui actualitzat, potser els gustos estètics evolucionen, però una transformació radical que, diguem, doncs ara no hi ha lavabos o s'ajunta el lavabo i el vàter, etc, que és com el producte que ens va plantejar Roca, doncs comercialment no funciona. O en el cas de l'hospital, tu el que vols és que et curin i que et curin bé, no que facin grans innovacions. O en tot cas que la innovació sigui perquè... En el cas
que repercuteixi directament en el client, o sigui, en el servei que t'estan donant.
En el servei, i que, que tu diguis, carai, que bé que m'han tractat. O sigui, la satisfacció del client no és tant la innovació per la innovació, sinó una innovació focalitzada a que l'estada, i en el cas de l'Hospital de Sant Joan de Déu, era el pacient, que és el nen, però molt important la família, surtis d'allà dient m'han tractat bé, i fins i tot ens explicaven el cas, en el cas de clar, molts cops no hi pensem, però hi ha malalts crònics que són nens i que hi han de tornar-hi diversos cops, no? Doncs els esforços que estan fent perquè no sembli un hospital, saps? A nivell estètic, o fins i tot una cosa que han treballat molt, que no faci olor d'hospital. Saps? Perquè si ha de tornar-hi molts cops aquell nen, no sigui una experiència traumàtica, sinó que hi vagi perquè sap que hi ha un tobogant, que mentre s'espera li anirà un pallasso, que li expliquen una història, i això el que fa és que l'experiència sigui una experiència molt més agradable que lo tradicional. Aquesta també és una innovació. O sigui que la innovació no sempre ha de ser el nou producte.
Sinó... És a dir, que la innovació no ha d'anar estrictament lligada a la forma, a l'embolcall.
Exacte. Ni a un producte, ni tampoc pot ser que hi hagi organitzacions que no és una innovació radical, no? Sinó veure també quin és el teu objectiu. Si el teu objectiu és ajudar les persones, doncs com això ho fas en un entorn més agradable i que millori el seu nivell de satisfacció. No fer una cosa molt rara.
Per tant, aquesta eina podríem dir que seria aplicable a qualsevol situació, qualsevol projecte que tendeixi a millorar...
Exactament, aquesta seria
la societat, diríem, no?
Aquesta seria la nostra idea, no? De fet, a l'origen, és de que nosaltres havíem treballat amb el Ferran Adrià perquè l'havíem portat alguns cops a ESADE, perquè hi havia directius i empresaris que volien aprendre d'algú que havia sigut molt creatiu en un altre sector que no tenien res a veure, no? Aleshores, ell, quan va tancar el Bulli, va fer una exposició a Madrid que es deia Auditant el procés creatiu, i es preguntava per què el Bulli havia sigut tan creatiu. Aleshores vaig anar a veure l'exposició i vam estar parlant, i ell em va preguntar, a nivell de gestió existeix una eina com l'auditoria creativa? I realment vaig fer la cerca i em vaig informar, i així com hi ha auditories econòmico-financeres o fins i tot auditories de marca, tu poses a Google Creative Audit i no hi ha res. O sigui, és un concepte nou en aquest sentit. El que passa és que el que vam tenir que treballar amb un grup de treball és veure de generalitzar-lo perquè pogués ser aplicat a qualsevol tipus d'organització. I aquest és el nostre repte. Per això, en aquest challenge, el que hem fet és aplicar-lo a organitzacions diferents per tal de provar a veure si era veritat o no que es podia aplicar a organitzacions diferents.
Ara mateix ja podem dir que sí, no?
Aquestes tres experiències ens han funcionat, amb la qual podríem tenir la hipòtesi de que sí que podria ser aplicable.
I per tant, clar, ens acabes d'explicar una mica l'origen d'aquesta aliança entre SAD i la Fundació del Bulli.
El Bulli Foundation.
Quina és, per tant, la implicació, o quina ha estat la implicació de Ferran Adrià al llarg d'aquestes edicions que ja heu fet?
Doncs ha estat una implicació total. De fet, ho organitzem conjuntament, i aleshores vam crear en el seu moment un grup de treball format per Ferran Adrià i gent del seu equip i per professors d'ESADE per desenvolupar aquesta eina, i ell va estar present a tot el challenge i també va estar en el jurat, no? I el que li agradaria és que aquesta eina doncs tirés endavant i, com hem dit, fos una cosa útil, que servís a les persones i a les organitzacions per tal de millorar la seva innovació.
I és una convocatòria, és una iniciativa que tirarà endavant ja a partir d'ara cada any, anualment? Convocareu aquest mateix challenge?
La idea és continuar, sí? I ens agradaria, ara tenim, per dir-ho així, com tres casos, doncs a veure si podríem aplicar...
Tres candidats?
No. Que hem fet tres tipus d'empresa diferent.
El que heu fet fins ara.
I aleshores, a futur, la idea seria buscar altres tipus d'empreses on també aplicar l'auditoria creativa, i un altre repte seria doncs continuar el procés d'internacionalització del repte i mirar, doncs, a lo millor si ens en venen doncs, estudiants d'altres parts del món, doncs també aplicar-lo.
I com ho feu? Els convideu? Els hi expliqueu en què esteu treballant?
Exacte. És molt important explicar que la institució invitada vegi el sentit del que estem fent, que és una cosa bastant, bastant nova, no? De fet, és participar en el desenvolupament d'una eina de gestió, no? I després és molt interessant perquè és un repte que no té premis ni compta a nivell de crèdits. És a dir, el que volem és que hi vingui aquells estudiants que realment estan interessats en fer recerca i en evolucionar sobre el tema de la innovació. Aleshores, l'acord que fem és de que la institució de la que provenen els hi paga el viatge i ESADE els hi paga l'estada durant aquests dies, aquests tres dies que estan aquí, no? Però que ha de ser molt... ens interessa que vinguin aquells estudiants que estan molt motivats
perquè realment tenen un esperit de millorar.
Que ha estat un dels secrets també de l'èxit, no? El tipus de participants i que es passen aquí doncs, aquests tres dies treballant intensament en aquest projecte d'innovació.
M'imagino que quan es presenta aquest projecte a aquells centres que voleu convidar, sí, amb el nom de Ferran Adrià i el d'ESADE ja més que suficient, no? Però un xef internacional com Ferran Adrià és carta de presentació més que suficient.
Sí, de fet és molt bona carta de presentació, no? Perquè per algú que pensi en termes de creativitat és tenir algú que en el seu sector de la cuina i la gastronomia ha estat un referent internacional precisament per creativitat i l'oportunitat d'aplicar una nova eina, que també és nova en el món del management, i després, per exemple, en aquest cas, doncs, treballar amb una empresa com HP, que també en el seu sector doncs, també és molt innovadora. Aquests són els fets atractius per atreure talent internacional interessat en viatjar a Sant Cugat i estar tres dies treballant intensament, perquè treballen moltíssim aquests tres dies en aquest projecte.
És ja la finalització del treball, diríem, la conclusió, perquè exacte, comentaves que ja online havien estat treballant prèviament.
Sí, ells estan online treballant bastants, com a mínim un parell de mesos, però després és molt interessant també el fet aquí de venir, i aleshores no hi ha cap sessió de classe magistral. O sigui, el que fan quan arriben és fer visites, treballar en grup entre ells i després fer les presentacions, no? És una mica aprendre mentre es fan. O sigui, la idea és aprendre, primer coneixent l'eina, coneixent l'empresa, i després siguem capaços d'aplicar-la, que és un nivell de coneixement superior, no? Una cosa és que t'ho expliquin, l'altra és que siguis capaç de fer-ho i d'aplicar-ho i d'extreure'n conclusions i fer-ne recomanacions. Mm-hmm. Aquesta és la idea.
I, a més, tot això no es queda només aquí, sinó que ja heu tingut el reconeixement internacional, sí, amb algun guardó, no?
Sí, va ser molt, molt bonic perquè l'any passat hi ha una associació d'escoles de negocis a nivell internacional, a nivell mundial, que premia el que ells diuen innovacions que inspiren. I en aquest cas els hi va semblar molt interessant la col·laboració d'ESADE amb Ferran Adrià com una cosa diferent, que no és gaire normal amb les escoles de negoci, i l'altra, la idea aquesta de que també es pot aprendre a través d'un repte.
Doncs avui hem après alguna cosa més gràcies a les explicacions del professor Marcel Planelles al respecte del que és una auditoria creativa i que, per cert, tindrà continuïtat en noves edicions que esperem conèixer quins resultats ens dona. Professor, moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I que passi bon dia.
Gràcies, igualment.
Adéu-siau.